obrim la nostra finestra, el nostre contacte amb el Lluís Miquel Pérez, que per cert el tenim en trànsit cap aquí. No és així, Lluís Miquel? Bon dia.
Hola, bon dia de nou, Àlex.
Ens estem acostant cap aquí.
Així és, ja enmig de Catalunya, al vell mig de Catalunya a hores d'ara.
Manresa?
Sí, una miqueta més, més cap a... en el cas de la Segarra.
Ah, d'acord, d'acord. Doncs, a veure, confirmem, com hem dit abans, que avui fem mini resum. Esperem temperatures entre 3 i 4 graus més altes que les màximes d'ahir. Per tant, estarem en una situació, diguem-ne, càlida, però no extrema, no?
No, així és. Els propers dies, ho comentàvem ahir, Àlex, els diferents noticiaris dels mitjans de comunicació, sobretot del sud del nostre país o dels països del sud del nostre país, doncs parlaran, i ja s'està parlant, de fet, d'onades de calor. Aquesta onada de calor no arribarà més al nord del riu Ebre, per tant, no arribarà al nostre país, però això no vol dir que nosaltres ens quedem al marge de la temperatura alta, res més enllà de la realitat. Ha de fer calor, l'ha de fer avui, l'ha de fer demà, l'ha de fer divendres, i de fet també el cap de setmana, però amb petites fluctuacions que arribaran a partir del divendres. A nosaltres ens quedaran valors, avui i demà sobretot, de 28 a 33 graus, per tant, no seran més altes que alguns dies que vam tenir abans de Sant Joan, que vam arribar a 36 graus a Sant Julià de Lòria. Per tant, aquesta onada de calor quedarà aparcada al sud d'Espanya i de Portugal, però, Àlex, de ben segur que molts andorrans i andorranes ja agafen el cap de setmana festa o vacances, molts de ben segur habitants de Portugal, que sàpiguen que la temperatura serà molt alta entre avui i dissabte. I molt alta vol dir que en zones interiors de Portugal i del sud d'Espanya s'estaran movent els termòmetres entre els 42 i els 48 graus. Es diu aviat. Sembla que ho deixes caure i aquí no passa res. Per exemple, demà a Sevilla uns 47 graus. Tu imagina una gran ciutat com és Sevilla a 47 graus de temperatura a l'ombra. A l'ombra, una temperatura oficial. Per tant, aquesta onada de calor extrema quedarà al sud de la península Ibèrica. A nosaltres ens quedarà la calor, però molt més suportable. I, de fet, el divendres tindrem algunes tempestes que ens refrescaran una mica a la tarda.
Fruit, precisament, d'aquesta calorada, no?
Sí, així és. De fet, en aquesta època de l'any ens hem de fixar molt, més que la temperatura superficial, ens hem de fixar si cap als 5.000 o 6.000 metres d'altura entren llengües d'aire fred. Mira, des del punt de vista didàctic, us direm que les temperatures de l'atmosfera per sota dels 4.000 metres són les que van fluctuant, són les que poden escalfar-se molt de dia durant l'estiu, són les que es poden refredar molt durant l'hivern a les nits, però en canvi les temperatures a partir dels 6.000 metres aproximadament, ja una mica més amunt, sobretot ja els 8.000, aquesta temperatura és molt estable al llarg de l'any. Si tu agafes un avió i quan aquest avió arriba al que es diu la velocitat de creuer, que és cap als 10.000 metres d'altura, allà la temperatura més o menys és constant al llarg de l'any, uns 60 graus sota zero. Per sota, doncs, tenim aquestes fluctuacions. Per tant, en el punt exacte en el que comencen a donar-se aquestes fluctuacions, que és el que diem, cap als 5.000 metres d'altura, així que la temperatura baixa 2 o 3 graus i en superfície segueix fent la mateixa calor, ja la tens liada. I això és el que passarà el divendres. Avui i demà l'aire no serà fred a 5.000 metres d'altura, divendres sí que ho serà una mica més. Per tant, aquesta diferència entre 5.000 metres i la cota 850, que podria ser la de Sant Julià de Lòria, crearà molta convecció. És el mecanisme típic d'aquestes tempestes d'estiu, que són locals, però que poden donar molt de sí. La veritat és que molts anys, el mes d'agost, per exemple, al nostre país, és el més plujós de tot l'any.
Lògicament, fruit de la calor, com dèiem, que engreixa els núvols, no? Tot aquest aire calent i la humitat que hi ha a l'atmosfera, i on es peguen aquestes descarregades clàssiques, com dèiem, d'estiu. Parlem d'aigua, precisament, però d'aigua mineral. Si agafo la definició, Lluís Miquel Pérez, de l'aigua mineral, és l'aigua que conté minerals o altres substàncies dissoltes que poden arribar a alterar una miqueta el seu sabor i que li donen a vegades valor terapèutic, no? Tradicionalment, l'aigua mineral era utilitzada o consumida directament des de la font, el que comúment es coneixia com prendre les aigües. Però, clar, avui en dia la indústria ha evolucionat molt i, com dèiem, es pot fer fins i tot aigua mineral des del punt de vista industrial.
Sí, així és. De fet, hi ha més d'una marca, no les direm, però hi ha més d'una marca que el que fan és filtrar aquesta aigua. I és una aigua que es tracta, de fet, en les ampolles o en els envasos d'aquestes determinades aigües, ja t'ho diu, no et diu aigua mineral natural, sinó que et diu aigua mineral tractada o aigua tractada. Al cap i a la fi, pot ser que sigui d'una deu, o sigui, sigui d'un manantial i, per tant, sigui natural, però aquella aigua té un cert tractament. Imaginem que, per exemple, aquesta surgència, aquesta deu, doncs, porten molts minerals, imaginem, de ferro, farien doncs, que no es pogués beure aquesta aigua o que no fos potable, però després es tracta. I fins i tot hi ha empreses que van més enllà i l'aigua el que fan és osmotitzar-la, o sigui, l'aigua de l'aixeta, tingui els minerals que tingui els contaminants que tingui o el clor que tingui, se la tracten, la fan com si haguéssim destilada i li treuen aquestes impureses que fan que l'aigua sigui potable. Però vaja, l'aigua de l'aixeta, ja que et surti per casa teva, ja és potable. Potser alguns dies ens pot sortir una mica més tèrbola, bàsicament perquè hi pot haver alguna filtració, el que ens ha passat al país més d'una vegada, d'aquestes esllavissades en zones com, per exemple, Perafita o Canillo, i després l'aigua pot sortir tèrbola. Però la immensa majoria de dies de l'any l'aigua és potable, de fet, per això està, perquè surti per l'aixeta, perquè sanitàriament sigui acceptable.
Clar, el que he estat veient és que hi ha una quantitat enorme de classificacions d'aquesta aigua, perquè, per exemple, es parla molt del concepte residu sec, que són els minerals totals sí. que estan presents un cop s'evapora precisament l'aigua només, és el que és estrictament sí. H2O. Llavors es diuen que pot ser de mineralització molt feble o forta, però després sí. trobem tipologies d'aigua enorme, bicarbonatada, sulfatada, clorurada, càlcica, ferruginosa, etcètera, sí. etcètera, etcètera.
Sí. Sí, de fet, a veure, de classificacions n'hi ha moltes i sobretot en funció, Àlex, dels components que tinguin. Podríem dir, doncs, que depèn de la virtut d'aquesta aigua. Ja entrem a l'aigua mineral natural, o sigui, l'aigua que tu pots extreure d'un pou o d'una xurxetja, el que dèiem d'una deu, d'un manantial, doncs, en funció de la virtut que tingui, del component que sigui més present en aquesta aigua, es podrà denominar d'una manera o d'una altra. Però bàsicament, Àlex, a nosaltres el que ens agrada parlar és bàsicament de les nocions més senzilles d'aquesta aigua. I per una banda, el que comentaves pot ser d'una baixa mineralització, d'una mitjana mineralització o d'una alta mineralització, en funció de si aquesta mineralització és alta o baixa, servirà per un tipus de cosa o un altre a nivell de salut. I també estem parlant bàsicament, Àlex, d'aigües que siguin calcàries o carbonatades i aigües que siguin més bàsiques, aigües que es coneixen com a més de granítiques o més silícies. I tot depèn, no té un altre secret, Àlex, del subsol que tingui aquell manantial, del subsol que tingui aquell pou del qual s'extreu l'aigua que després s'acaba embotellant. Bàsicament, podem dir que al nostre entorn tenim dos grans grups de roques. Un és el subsol o la roca granítica, un altre és el subsol calcari. Al nostre país, bàsicament, tenim un subsol granític, perquè tota la zona més alta del Pirineu, el que es diu el Pirineu Axial, on està el nostre país, té un subsol o de pissarra, o de neis, o de granit, o de, per exemple, doncs, d'aquestes roques que van lligades a les roques silícies, que es diu. Per tant, ens donarà, d'una banda, una baixa mineralització i, per una altra, unes aigües molt poc carbonatades. En canvi, quan tu travesses l'Urgellet i te'n vas cap al sud, sigui a la zona del Pallars, sigui a la zona del Cadí, sigui a la zona del Moixeró, o fins i tot cap a les muntanyes de la Garrotxa, aquestes muntanyes tenen molta calç, tenen molt de carbonat, i per tant estem parlant que són aigües que tenen molta més mineralització, i estem parlant d'aigües que són molt més bicarbonatades. Per exemple, Àlex, si tu el que vols és, imagina que la gent s'ho està, de ben segur que algú s'ho està preguntant ara. Vale, jo com puc saber que una aigua és millor que una altra? A veure, totes les aigües minerals, totes tenen les seves propietats. Per tant, a tu no et vendran una ampolla d'aigua, a més, que ha seguit un registre sanitari, que aquesta aigua estigui contaminada, que no sigui potable. Sí, podem tenir després alguns accidents, com els que ens van passar al nostre país, justament, i ara no fa gaire. Però, en general, aquestes aigües són salubres, salubres. Per tant, molta gent dirà això, no? De com puc saber que una millor és una millor o una altra? Mira, si la gent el que vol és preparar aliments infantils, biberons, per exemple, o les persones tenen, imaginem, doncs, malalties que vagin lligades a la sal, o sigui, que han de tenir una dieta molt pobra en sal, haurà d'agafar les aigües que venen del Pirineu. Haurà de beure aigua que venen del Pirineu o dels Alps, perquè moltes zones dels Alps també tenen granit, menys les Dolomites. Aquella zona de les Dolomites és molt calcària. Per tant, les marques típiques que podem trobar al país, tant de França com del Pirineu, són bones pels aliments infantils i per les persones que no poden menjar gaire sal. Per què, Àlex? Perquè són aigües que tenen una proporció de sodi, que és sal, molt baixa. Mm-hmm. En canvi, tu imagina que te'n vas un dia a un restaurant o estàs amb un àpat familiar a casa teva, fots una paella o una barbacoa d'aquelles de Cal Ample i dius, ui, ara hauré de buscar les sals de fruita per pair tot plegat. Doncs les aigües carbonatades són molt bones per fer la digestió. I les aigües carbonatades, així dient a zones geogràfiques que ens envolten, bones aigües carbonatades són les que venen de la zona de Teruel, de Sòria i de Cuenca. Hi ha dues marques, que no les direm, que són molt conegudes, que venen una ampolla així com diferent, com més pro, que aquestes aigües són molt bones per fer la digestió. Però, en canvi, no són bones per a les persones que tenen, per una banda, que s'han de cuidar la dieta, i important, Àlex, les persones que tenen pedres al ronyó han de vigilar molt amb l'aigua que tingui bicarbonat. Clar. Si el bicarbonat passa de 250 parts per milió, o el que posa 250 mil·lígrams per litre, aquesta aigua l'hauríem de refusar. Per tant, aquestes marques tan conegudes de balnearis i tot, que hi ha a Cuenca, no són recomanables. I, en canvi, les aigües que poden venir d'Arinsal, o les que tenim al nostre país, o a les zones del Pirineu, són molt millors.
Evidentment, i això estava pensant ara, aquesta explicació tan completa que has fet sobre l'aigua de consum. Però els electrodomèstics, per exemple, a Barcelona, és imprescindible posar elements o pastilles anticals, cosa que aquí no és tan necessari.
Així és, de fet. Parlàvem fa un moment de tot això, tot plegat, de les aigües minerals naturals. Ara, si anem a l'aigua de l'aixeta, aquí, Àlex, ja no parlem d'aigües carbonatades o de baixa mineralització. Parlem, bàsicament, d'aigües dures o d'aigües toves. I una aigua, quan més dura tingui, o quan més dura sigui, és que porta més calç. I és per dos motius. Que porti més calç és per dos motius, Àlex. El primer i principal, l'origen d'aquesta aigua, per exemple, l'origen de Barcelona, de la seva aigua, és bàsicament del riu Llobregat i del riu Ter. El riu Ter té una mineralització molt baixa, perquè ve de la zona més alta del Pirineu o de Girona, i té granit, és el que dèiem, baixa mineralització. Però una gran part de l'aigua que ve de Barcelona ve del Llobregat, i el Llobregat és un riu extremadament carbonatat, molt calcari, perquè neix al Port del Comte o neix al Cadí, el Cardener al Port del Comte, el Cadí al Llobregat, i totes aquestes serralades i massissos són molt calcàries. Això es veu al paisatge, Àlex. A casa nostra tenim muntanyes punxegudes, com el Coma Pedrosa. En canvi, el Port del Comte és una muntanya arrodonida. Quan més arrodonida sigui, vol dir que normalment és més carbonatada. Per exemple, el Casamanyes també és una muntanya arrodonida, però en el nostre cas és més granítica. Per tant, cas de Barcelona, per una banda, l'origen de l'aigua. I segon, les canonades, els additius que se li hagi de posar aquesta aigua. Quan més additius, més clor, més lleixiu o més agents per fer potable l'aigua, més dura te la farà. I Barcelona no cal dir que l'aigua del Llobregat, home, precisament bona i de bon aspecte no és que sigui. Sí. Perquè així que ja ha nascut el Llobregat 10 quilòmetres més avall, allò fa bastanta pena, sincerament. Doncs Barcelona té una aigua molt dura i això el que es tradueix és que té molta calç i que els electrodomèstics quedaran clavats al cap de pocs anys de comprar-se o de fer-se servir. Per tant, els anticals, aquelles marques tan conegudes per les rentadores, funcionen molt bé a Barcelona. I encara més a Tarragona i encara més a València. València és el súmum de la calç. I també Palma de Mallorca. De fet, a Palma de Mallorca hi ha una dita, bueno, una dita més, hi ha un saber popular, i és que ni se t'acudeixi beure aigua de l'aixeta. És com beure aigua de mar. I no és aigua salada, eh?
Avui n'hem après molt sobre el tema de l'aigua i haurem d'ajornar aquests punts de ciència fins divendres, Lluís Miquel, perquè demà a partir de 9:45 tindrem connexió amb el Consell General.
Sí.
Per tant, ajornarem i parlarem de l'ozó, de l'O3, no?
Sí, de l'ozó. Parlarem una mica d'allò de què és el forat de la capa ozó i, sobretot, el més important, Àlex, l'ozó que estem respirant tu i jo ara, que aquest en grans concentracions pot fer pupa.
Doncs veurem, a veure qui ens explica sobre l'ozó, però ja et diguem, serà divendres. Lluís Miquel, moltíssimes gràcies i acaba de completar un bon viatge.
Molt bé, gràcies.
Adéu-siau.